Ràdio Estel.
Missatge en una ampolla. Música i reflexions per capgirar el món. Amb David Siscar i Miquel Albert Soler.
Molt bona nit, amics i amigues del Missatge en una ampolla. Un recopilatori més, un diumenge més, en aquest mes de maig, mes primaveral, mes dedicat a Maria, mes que les flors decoren moltes ciutats de Catalunya, molts pobles, jardins o festes que es fan expressament en aquest mes. Bé, tot molt primaveral, també el nostre programa d'avui. Esperem que així li trobeu, amb nous missatges, amb noves cançons. Com sempre, el nostre estil, aquest estil cristià, humanista, social, des d'un punt de vista progressista, en fidelitat a l'Evangeli de Jesús. Hola, David, molt bona nit.
Bona nit, Miquel Albert. Bona nit a tots els amics i oients del Missatge en una ampolla. I també anem creixent en les xarxes socials, en el Twitter. Cada dia tenim més amics. El creixement és lent, però és agradable saber que cada vegada en som més, que ens reunim al voltant dels temes cristians, dels temes solidaris, dels temes que ens preocupen, el Missatge en una ampolla. Missatge-org en el Twitter i facebook.com/missatge al Facebook. També podeu comunicar-vos amb nosaltres a través del correu electrònic info@missatge.org o el contestador automàtic, que el diem poc sovint, però que també és aquí per aquells que encara no estigueu actualitzats amb les tecnologies per les raons que us sembli millor. Podeu fer servir per comunicar-vos amb nosaltres el contestador automàtic de Ràdio Estel, que és el 93 409 27 77. Això sí, digueu ben clar al principi que és un missatge pels amics del Missatge en una ampolla, perquè som tots amics, oi que sí? Comencem, que sí, si us sembla, el programa amb música, Miquel Albert.
I ho fem amb música de Macaco. No ens ha costat, trobant la seva discografia, cançons amb missatge, perquè realment hi són molt abundants, però n'hem triat una que ens ha semblat especialment optimista, malgrat que reflecteix situacions molt diferents a la vida, però en tot cas sempre brinda per elles. Brindo por ti.
cuentas de palabras brindo por ti. Por las finas y avenidas que van de regreso a casa brindo por ti. Por el tiempo que se consume, ese que no se resume, brindo por ti. Por los hijos de tus hijos y los hijos de sus hijos, brindo por ti. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo da. Brindemos por la vida, porque la vida nos lo brinda bien. Y es que solo depende de ti cogerlo con las dos.
Troba la teva fe.
I per què, et pots preguntar, per què he de trobar la meva fe? Doncs, mira, nosaltres pensem que una raó molt important és perquè ens ajuda a ser coherents. El cristià ha de tenir una coherència. I aleshores podem pensar, ui, ui, això és molt complicat, jo no ho aconseguiré. Però és que hi ha una altra propietat, també, que té a veure amb la fe, que és la conversió. Cap de nosaltres, cap cristià, és completament coherent. Però gràcies a la conversió, anem afinant més aquesta coherència cada dia, dia a dia. I això és un procés. No creus que val la pena trobar la teva fe?
Una de les mancances més doloroses de la nostra societat és la coherència. Aquesta manca de coherència que ens fa ensenyar als infants uns valors que després han de menysprear per sobreviure. O acaso no s'acusa sovint d'infantil el qui clama justícia? I se'ls diu als qui creuen en l'amor que madurin? I també als qui mostren la seva emotivitat se'ls diu que han d'aprendre a contenir-se. Aquesta xacra no afecta menys els cristians, però en el nostre cas és més greu la manca de coherència. La nostra fe no ens permet creure una cosa i actuar d'una manera diferent a la que creiem. Si els cristians hem de ser la prova de l'amor de Déu, com ho farem si no actuem segons aquestes creences? A la carta de Jaume, capítol 2, versets del 14 al 17, hi llegim: Germans meus, de què servirà que algú digui que té fe si no ho demostra amb les obres? Pot salvar-lo, potser, aquesta fe? Si un germà o una germana no té vestits i els falta l'aliment de cada dia, i algú de vosaltres els diu: aneu-vos-en en pau, abrigueu-vos bé i alimenteu-vos, però no els dona allò que necessiten, de què serviran aquestes paraules? Així passa també amb la fe. Si no es demostra amb les obres, la fe, tota sola, és morta. Decidir-se pel camí de Jesús, això que els cristians denominem conversió, no és un fet que es produeixi una sola vegada a la vida, no és un moment únic. Cada dia, a cada moment, se'ns presenten oportunitats per escollir. Cada paraula que diem, cada acció que fem, representen una elecció. A cada moment hem d'estar decidint-nos pel camí de Jesús. La conversió ha de donar-se cada dia. Una conversió de pensament i una conversió també de fets. Un camí de coherència de les nostres obres amb la nostra fe. Un camí ple d'entrebancs, potser sí, de caigudes també. Però caigudes i entrebancs que ens donen l'oportunitat de reconèixer amb humilitat la nostra feblesa, alhora que descobrim en el perdó de Déu el gran amor que ell té per nosaltres. I tu, ja t'has convertit avui? Doncs, si vols trobar la teva fe, el que sí que has de cercar és la teva pròpia crida, la crida que fa Déu. La llamada, aquest és el tema que ens presentaven des del treball homònim al grup La Voz del Desierto.
Si no t'agrada el que veus al teu voltant, escolta. Missatge en una ampolla.
Com a cristians que som, estem constantment interessats per tot el que significa el consum responsable. Tot allò que ens faci consumir d'una manera més preocupada per allò que consumim, per qui ens porta aquests productes, per qui s'enriqueix i com s'enriqueix amb allò que nosaltres comprem. I és interessant que en els darrers temps la societat catalana està creixent en aquest sentit, no només des del punt de vista cristià, sinó en un sentit més ampli, però nosaltres ens afegim a les iniciatives que el que fan és portar el coneixement als ciutadans perquè puguin consumir d'una forma més responsable i perquè puguin utilitzar el comerç de proximitat amb tot el que això suposa per l'economia del nostre país.
Es llencen aliments quan molta gent passa gana. Els hipermercats exploten els pagesos. Es posen pals a les rodes en les energies renovables. Cada cop més hi ha més deslocalitzacions i més atur. Reciclem molt menys del que gastem. Canvi climàtic, pèrdua de biodiversitat. Quin panorama, no? Tot plegat. Podem canviar alguna cosa nosaltres? Des del missatge en una ampolla estem convençuts que sí. I per això, avui, us presentem una web, noetconsumeixis.org. Noetconsumeixis, tot junt, .org. Web que va ser presentada el passat 24 d'abril a la ciutat de Girona, concretament a la Casa de Cultura. En aquest lloc web es troben alternatives ben a prop per fer un consum diferent, més ecològic, social i local. Consum conscient a Girona, en aquest cas. Problemes, alternatives i recursos per intentar fer un consum més crític i responsable a Girona. Són molts els impactes que té aquesta manera de fer actual en les diferents esferes de la nostra vida. I tots i totes ens hi veiem involucrats, a gust o a disgust. Davant d'aquesta situació, pensem que hem d'exercir la nostra responsabilitat en defensa de la justícia social i ambiental, responent-hi de manera activa a través de dues vies. Primera, organitzant-nos per canviar les coses, ja sigui a la feina, al poble, a la ciutat, amb els nostres veïns i veïnes, o amb aquella gent amb qui compartim determinades sensibilitats i o plantejaments. I segona, transformant les nostres pràctiques quotidianes, canviant els nostres criteris i opcions de consum, tant individuals com col·lectives. En aquesta web proporcionem un seguit d'eines dedicades a la segona de les vies. Podeu trobar-hi diferents criteris de consum alternatius respecte les que avui per avui són les més dominants, així com diferents opcions per un consum conscient, transformador en l'àmbit de Girona i Rodalies, en aquest cas. I és que, de fet, les noves opcions de producció i consum que poden ser més justes, solidàries i respectuoses amb la natura, moltes vegades existeixen de tota la vida i són al costat mateix de casa. Amb aquesta web ens proposem donar-les a conèixer. Seria bo que aquesta experiència es portés a terme en d'altres ciutats catalanes, no creieu?
consumo me consume y me quita libertad. El consumo es una droga que me resta humanidad. Me he olvidado de los demás y del que no tiene pan y solo pienso en gastar. Me drogan desde pequeño, me inyectan publicidad. Solo veo un mundo rico y creo que es lo normal. Me ilusiona acumular en un mundo artificial. Me olvido de los de atrás. El consumo me consume. Voy dejando de pensar que en la tierra hay dos bandos. Siempre pierden los de atrás. El consumo me consume. Voy perdiendo libertad. Puedo ser más solidario. Es mejor dar que gastar. El consumo me consume. Mientras mueren los de atrás. Puedo salir de la droga, de gastar y no pensar. Y no actuar, no pensar. Me drogan desde pequeño, me inyectan publicidad. Solo veo un mundo rico y creo que es lo normal. Me ilusiona acumular en un mundo artificial. Me olvido de los de atrás. El consumo me consume. Voy dejando de pensar que en la tierra hay dos bandos. Siempre pierden los de atrás. El consumo me consume. Mientras mueren los de atrás. Puedo salir de la droga, de gastar y no pensar. Y no actuar, no pensar. Y no actuar.
El consum ens consumeix. Realment hem d'estar preparats per dir que no a aquelles coses que no ens agraden, però és un tema també de coherència cristiana. No n'hi ha prou en pensar que alguna cosa no ens agrada i el que hem de fer és actuar amb coherència i doncs trobar aquestes iniciatives de consum responsable, de consum de proximitat, que fan créixer el nostre país. Sentíem a Mario Cervera amb aquest tema, El consumo me consume.
A l'escola se li demana cada dia més com a institució. Mestres més ben preparats, pedagogs dissenyant programes educatius, ens sembla molt bé. Això és veritablement un senyal de país desenvolupat. Però ens trobem que moltes vegades la bona feina feta per les escoles es veu després interferida. És com si hi haguessin persones que es dediquessin a desfer la bona feina feta per l'escola. I ens referim a molts programes infantils i juvenils dels mitjans de comunicació actuals. N'hi poden haver alguns de bons, no diem pas que no, però majoritàriament són més perjudicials des del punt de vista pedagògic que no pas educatius.
En els mitjans que ofereixen entreteniment sempre hi ha la discussió entre continguts entretinguts o educatius, entre si l'objectiu ha de ser el desenvolupament de la població o el simple esbarjo. Aquest diàleg s'intensifica més quan es tracta de canals amb programació infantil. Hi ha productores, però, que justifiquen el contingut educatiu dels seus programes en uns suposats valors, quan en realitat només busquen l'obtenció maximitzada de beneficis a través de la venda, per exemple, de productes complementaris, cromos, videojocs, productes infantils o d'alimentació. No, senyors, no ens empassem que totes aquestes sèries de combats, de lluites entre monstres, de superherois o de personatges amb comportaments realment antisocials, siguin útils, aquestes sèries, per ensenyar valors als infants. No ens creiem, tampoc, que no serveixin només per enriquir-se a costa del desig permanent que els nens i nenes tenen per posseir tot allò que surt per la tele i de la debilitat de molts pares, també, que mai no saben dir que no i que compren inacabables col·leccions de cromos, pastissets en forma de personatges de la tele d'una qüestionable qualitat alimentària, joguines d'usar i llançar que acompanyen els menús infantils dels establiments de menjar ràpid. No ens creiem que tinguin en compte el valor pedagògic de la programació infantil, i menys encara quan s'utilitzen promocions com la d'una cadena de les que ofereixen 24 hores de sèries infantils, que pels vols del Dia de la Mare oferia el seu regal a totes les mares. Els oferia més temps lliure, deien, a base de programació infantil per mantenir entretinguda la quitxalla durant més hores. Hem de continuar promocionant la idea que la televisió és una mainadera? Cal que insistim en que les famílies guanyin en temps lliure aparcant els seus infants davant d'una televisió molt captivadora i ben poc pedagògica? Malauradament, no tots els pares es preocupen per la dieta cultural i d'entreteniment dels seus fills. No hauria de ser aquesta, llavors, també una responsabilitat de les institucions públiques? A Catalunya sí que tenim un Consell de l'Audiovisual i també tenim ens d'autoregulació. Però a la vista està que la seva funció és insuficient. Hem d'educar els nostres infants perquè aprenguin a mirar la tele, però també hem d'educar els pares perquè en facin un bon ús. I tu, què en penses d'un canal que regala temps lliure a les mares a base d'oferir més pel·lícules per tenir els nens entretinguts?
Se dicen muy deprisa o se dicen sin pensar. Van y vienen con la brisa como el agua del mar. Las palabras. El domingo me encadenas a una copa de champán, pero el lunes no te acuerdas de invitarme a cenar. ¿Qué me importa lo que digas si no lo quiero escuchar? Si es tu voz la que acaricia y me hace soñar. Las
Les paraules són vanes si no es diuen amb el cor, del no-res es disparen, i si no tenen ànima, malgrat brillin com el sol, val més que se'n vagin amb el darrer adeu. Aquest és el missatge que ens han portat Mocedades des del seu treball Colors amb aquest tema, Les Palabres. I ara, com que estem en temps de Pasqua, ens ve de gust escoltar un Aleluia. Què us sembla? Us ve de gust també a vosaltres? Escoltem aquesta interpretada per les veus de Martin Destré.
Descobrim el missatge.
És curiós perquè en la Bíblia ja veiem casos com, de sempre, els poderosos han intentat servir-se de l'engany, de la mentida, del suborn, de pràctiques corruptes per amagar la veritat. I quina és aquesta veritat? La veritat és la resurrecció de Jesús, i avui veiem un paràgraf, un fragment, perdó, de la Bíblia en el capítol número 28 de l'Evangeli de Mateu, en els versets de l'11 al 15, que ens narren aquest fet.
És un fragment que porta per títol l'informe dels guardes, i l'hem de contextualitzar quan ja ha succeït la resurrecció de Jesús. És a dir, durant la nit hi ha hagut aquella mena de terratrèmol que ha mogut la pedra grandiosa que tapava el sepulcre, se'ls han aparegut uns àngels, els guardes s'han desmaiat de por, i després són les dones les que reben el primer missatge d'un àngel de Déu dient que Jesús ha ressuscitat i que vagin a explicar-ho als deixebles. Aleshores, en aquest context, aquest fragment diu: mentre elles hi anaven, alguns dels de la guàrdia van entrar a la ciutat i comunicaren als grans sacerdots tot el que havia passat. Els grans sacerdots es van reunir amb els notables i prengueren la decisió d'oferir molts diners als soldats i donar-los aquesta consigna. Feu córrer que els seus deixebles van venir de nit i van robar el seu cos mentre vosaltres dormíeu. I si això arriba a oïda del governador, ja el convencerem nosaltres que us deixi tranquils. Ells agafaren els diners i van complir la consigna rebuda. Aquesta versió dels fets s'ha escampat entre els jueus fins al dia d'avui.
Ulleres fosques mantenint l'engany, de partits a regidors, és el tracte del vessall. D'empreses a directors, 3% ens fan esclatar el riure, alcaldes especuladors, maletes plenes cap detall. Anells d'or tacats de sang, carteres negres còmplices dels bancs, càrrecs fets de sota mà, que amb confiança han ocupat. Comissions, canvi d'ús, busquen la recompensa. Corrupció, estafadors, delicte invisible, fent dels traficants de diners.
Doncs amb els còdols ja veiem que la corrupció no era un tema només dels temps de la Bíblia. Probablement hagi acompanyat a la humanitat al llarg del temps i com més es concentra el poder, més possibilitats hi ha de que la corrupció afecti a una escala més gran. Còdol, arroba, o arrobar, potser s'hauria de dir en aquest cas, corrupció. Aquest és el títol del tema que acabem d'escoltar.
Missatge en una ampolla. Destapa'l. Maria ens parla.
I novament tenim un missatge de Maria adreçat al món, el del dia 25 de cada mes donat als vidents de Medjugorje, en aquest cas el del 25 d'abril. Un missatge primaveral. Com veureu, està en un context de la natura que és molt propi d'aquesta època, seguint una didàctica que fa també Jesús a l'Evangeli, posant moltes vegades comparacions amb la natura. I també a la vegada diríem que és un missatge de Pasqua com a culminació d'una quaresma, perquè ens parla bàsicament de tres idees, de la conversió personal, també de la pregària familiar i de la importància de que la Bíblia esdevingui un referent, un llibre de ruta per les nostres vides. Escoltem, doncs, si us sembla, ara per la ràdio aquest missatge, que també podeu trobar escrit al nostre lloc web, www.missatge.org.
Diu així: estimats fills, oreu, oreu, oreu i només oreu, fins que el vostre cor s'obri a la fe com una flor s'obre als càlids rajos del sol. Aquest és un temps de gràcia que Déu us dona mitjançant la meva presència. No obstant això, vosaltres esteu lluny del meu cor. Per això us convido a la conversió personal i a l'oració familiar. Que la Sagrada Escriptura sigui sempre un estímul per a vosaltres. Us beneeixo a tots amb la meva benedicció maternal. Gràcies per haver respost a la meva crida.
Yeah.
Una cançó antiga i molt bonica del grup Cairoi, extreta del seu treball Prop de Déu. És una musicació del Magnificat que ells han titulat com a Càntic de Maria.
Un bon amic ens va fer notar que Jesús, en el Sant Sopar, ensenya tres coses, entre moltes d'altres. Tres coses molt importants per avui, molt necessàries també. Ens ensenya a partir, a repartir i a compartir. Ens expliquem, oi, Miquel Albert?
Sí, sí, David, efectivament, perquè, com bé dius, en el Sant Sopar, Jesús va partir el pa, el va repartir i el va compartir amb els seus amics i deixebles. I aquest gest és per aprofundir-hi. Primer, parteix el pa. O sigui, ell mateix, que és el pa viu baixat del cel, es parteix perquè pugui arribar a tothom, sense excepció. Jesús trenca aquell pa sagrat i beneït en tants trossos com calgui, per tal que ningú en quedi sense. Ningú queda exclòs, per tant, de la comunió. Després, Jesús reparteix el pa. O sigui, la part que toca a cadascú és proporcionada. En aquest cas, com que és una part per una persona, són totes iguals. Així, la comunió es fa fraterna i justa, gest que s'ha de transmetre després a la vida quotidiana dels cristians i cristianes. Finalment, Jesús comparteix el pa, o sigui, es fa conscient de l'acte d'amor que està realitzant amb els seus amics. No és un simple sopar on s'han repartit justament el menjar i el beure, sinó que Jesús fa consciència del que implica interpersonalment menjar junts aquell aliment material i espiritual. Aquest gest del compartir referma llaços d'unió, d'amistat, de complicitat. El fet de compartir agermana, apropa, solidaritza, en definitiva, ens fa més i millors cristians. Cada vegada que participem a l'Eucaristia, fem aquest memorial de Jesús i amb ell ens enfortim en aquest sentit. I tu, n'ets conscient?
Yeah!
I si parlàvem abans de la comunió, no volíem deixar passar l'oportunitat d'escoltar aquest fantàstic tema del David Saylor i la Miriam Fult, que ens parla de tres tipus de comunió: la comunió entre els homes, la comunió entre l'home i la natura i la comunió amb Jesús Déu. Comunión. Aquest és el tema amb el que tanquem el programa d'aquesta setmana.
Programa que, com sempre, hem fet possible el David Siscar i jo mateix, el Miquel Albert Soler, que l'hem fet, com sempre, també, amb molt d'amor, amb molta il·lusió, i ara esperant que vosaltres hi digueu la vostra a través del correu electrònic info@missatge.org, info@missatge.org.
Sabeu que teniu també les xarxes socials, al Facebook, on podeu deixar els vostres comentaris en el mur, i al Twitter, missatge-org. Volem sentir que esteu amb nosaltres i que tots junts compartim una experiència realment impressionant. Així és com nosaltres ho sentim, perquè a cada programa notem el toc de Déu en aquelles petites coses de cada dia.
I tant que sí. I esperem que també us ho puguem transmetre a vosaltres a través de les ones o a través de l'ordinador.
Ens trobem, si ho voleu, la setmana que ve en els programes de diari, ja ho sabeu, quan manquen uns minuts per 6:45 de la tarda, o, com avui, en una setmana, en la recopilació de la matinada del diumenge al dilluns, just a les 12 de la nit.
Que vagi molt bé.
Adéu-siau.